una mica de resum de les actuacions que s'ha fet. En primer lloc, abans de res, agrair a l'empresa constructora la bona feina que ha fet. La veritat és que hem estat molt a gust treballant amb ells, molt contents, Obres Quintana, i com no, doncs, amb els tècnics, amb l'arquitecte, el Ramon Artigas i la Mònica Roca, que també hem dut a terme una part important de la feina. I, evidentment, a l'Ajuntament de Sitges, que ens ha donat recolzament en tots aquests mesos i amb aquest projecte, que d'una altra manera no hagués estat possible dur-lo a terme. Però resumeixo les tres actuacions que s'han fet. Per una banda, la primera, i que és la que ha cohesionat que tota la resta vingués encadenat, ha estat el projecte de rehabilitació de la coberta, conductes de ventilació i l'inici de la fase 2. Aquesta part és la més urgent i la més imprescindible, perquè ocasionava greus problemes a l'estructura, a les goteres, que hi ha un risc gran que es malmetessin els frescos del sostre. Això ens ho explicarà ara, d'aquí un moment, en Ramon Artigas, l'arquitecte. La segona actuació ha estat la restauració de les pintures de la façana d'Auster Ferrer i Pino, també malmeses pel pas del temps i la climatologia. No s'havia fet una actuació com aquesta feia molts anys, des que la va fer la filla de l'Agustí Ferrer Pino, i d'això ens en parlarà la Mònica Roca, que és la conservadora restauradora que ha liderat aquest projecte. I la darrera actuació ha estat, segurament és la més visible aquesta, la de sanejament de la platea i primer pis del teatre, que és la sala que ens ocupa. I això, doncs, bueno, si voleu una mica després ho explico jo, tot i que ja es veu bastant bé, que és el que hem fet. Donaria la paraula amb el Ramon perquè ens expliqui més la part tècnica del tema de rehabilitació de la coberta i conductes de ventilació. Dir abans d'acabar que això no s'acaba aquí, és a dir, hem acabat aquesta primera fase, s'inicia la segona, però continuem perquè hi ha moltes coses a fer, hi ha petits detalls que avui, doncs, encara estem acabant de posar lloc, però ja acabem la primera fase i donem per iniciada la segona fase.
Bona tarda. Intentaré fer una mica de resum de les obres que hem realitzat a la coberta, a la rehabilitació de la coberta, i per això hem presentat aquest PowerPoint, aquest PDF, que ja està aquí. Val. Doncs la coberta, la solució de la coberta antiga, resulta que era llata per canal, i doncs no s'havia fet cap actuació en els darrers 100 anys de la coberta, i hi havia moltes filtracions d'aigua, i això el que feia era perillar també les pintures, perillar perquè podien haver filtracions d'aigua i que malmetessin les pintures de Ferrer Pino. El que s'ha fet és substituir tota la coberta, el que són, s'ha desmuntat totes les teules, s'ha conservat el 50% de les teules, després s'ha arrencat totes les llates i s'han arrencat totes les biguetes de fusta del que és de la zona platea. I tot això s'ha canviat, tot s'ha substituït per una solució, doncs, més actual, doncs, que ha consistit en la col·locació d'un panell sàndwich amb aïllament, una làmina impermeable, una làmina impermeabilitzant, i finalment s'han tornat a col·locar el 50% de les teules antigues com a teules cobertores. Les teules canal, doncs, per més seguretat, s'han posat noves. Aquesta és la primera part més essencial. Cal destacar també que el concepte és molt simple, el que passa que hi ha un problema d'execució, que és treballar a 14 metres d'alçada, doncs entre encavallada i encavallada, doncs ha sigut complex, i això el que va fer primer va ser posar uns taulells OSB entre encavallada i encavallada perquè els paletes poguessin anar treballant i tinguessin una base a 14 metres d'alçada per poder treballar i poder executar les obres. I això també, com es anava desmuntant la teulada, doncs s'havia d'anar protegint les pintures de les inclemències meteorològiques, i s'havia d'anar fent amb lones, pas a pas, part per part, i sobretot, doncs, que tinguessin per sobre una protecció de les pintures, doncs que si algun dia hagués passat alguna cosa, doncs que amb el taulell que va per sobre i un element impermeabilitzant, doncs que l'aigua marxés cap als costats. Sortosament doncs s'ha fet bé i no hem tingut que patir cap desperfecte. Què més s'ha fet? També s'ha millorat l'estanqueïtat de la coberta de la zona plana. S'ha impermeabilitzat, senzillament s'ha impermeabilitzat, s'han aixecat una mica els ampits laterals per poder pujar més la mitja canya i la impermeabilització més amunt, però s'ha sanejat bàsicament les parets també. I s'han fet millores estructurals també. S'han substituït, com hem dit abans, totes les biguetes, s'han posat totes les bigues noves, totes les bigues de la coberta noves, s'han mantingut tot el que són les encavallades antigues, que estaven molt ben conservades, bueno, ja està, el projecte ja es havia definit així, estaven molt ben conservades, la fusta també era molt bona, i el que s'ha fet és reforçar puntualment alguna encavallada perquè resisteixi, doncs, resistència al foc 30 minuts, que això de cara a llicència d'activitats i de cara al tema d'incendis d'això en falta 30 minuts. Doncs el que s'ha fet és aprofitar per puntualment, doncs, com es diu ara, reforçar algun element estructural puntual. Què més s'ha fet? També s'han fet millores estructurals a les torratxes. Les torratxes s'aguantaven mitjançant embanets de 5 centímetres suportats sobre bigues de ferro i tot era molt complex. Suposo que devien ser el que podien fer fa 100 anys amb els materials que tenien en aquell temps, però el que s'ha fet és simplificar-ho i doncs, que sí que garanteixin una millor seguretat estructural. Com parlava, també hi ha les millores contra incendis, doncs s'han reforçat les encavallades existents de fusta per aconseguir la protecció contra el foc. Això tant és estructural, són millores estructurals com millores contra incendis, no? S'ha fet una paret tallafocs a la coberta per separar dues zones d'incendi, que és la zona de platea que estem aquí, de la zona de l'escenari. Això, doncs, quan es posi el tallafoc en una altra futura fase, doncs, també és necessari, doncs, que aquesta zona de l'altra separi per la coberta de 60 centímetres i s'ha aprofitat per fer-ho també. S'han col·locat també dos exutoris, que són dues ventilacions també, doncs de cara també a quan ja hi hagi l'escenari i el tallafocs, doncs és necessari tenir aquestes dues ventilacions que s'obrin quan hi ha un incendi i tot això. O sigui, s'han anat preveient coses de cara a futures altres fases. També hi havia un pas existent entre en aquesta paret que veiem aquí dalt, doncs hi havia un pas existent entre l'escenari i la platea i també s'ha tancat, doncs, per anar fent coses de cara a un futur. Com dèiem, també hi ha altres coses com les millores de manteniment. Aquest taulell USB que hem dit que es mantenia per poder treballar, doncs, per poder treballar i no patir si un dia plovia tot això, doncs l'hem deixat aquí i també pel tema de manteniment, de qualsevol cosa de manteniment del teatre del dia a dia, doncs poden caminar tranquil·lament per sobre, que abans havien d'anar passant d'encavallada en encavallada, saltant, doncs ara és com si tinguessin un forjat pla, evidentment només per ús de personal puntual. S'ha aprofitat també per posar dues escales commutejables, per una per accedir a l'interior de la coberta inclinada i una per accedir a la coberta plana, perquè el manteniment és necessari. Doncs és aquí, és? No, l'anterior sí, és aquestes escales. Una escala que està dintre de la zona del cine i una altra que està a una escala. Doncs per poder accedir més fàcilment, doncs, tenir un bon accés, doncs, ajuda al més bon manteniment. Després també hem aprofitat per fer una demolició d'una xamanella que hi havia de l'antiga cuina, doncs eliminar uns quants elements que no eren d'origen. Què més s'ha fet? També s'ha aprofitat per eliminar, passaven una mà de cables per l'interior de la coberta, doncs s'ha aprofitat per treure el cablejat tot obsolet que hi havia dels anys que es van passar en cables, perquè és la zona fàcil de passar els elements, instal·lacions, i s'ha aprofitat per mirar què funciona i què fer, no, i recol·locar-los, doncs, controladament. Altres coses, passem. També el tema dels coloms també era un tema delicat, teníem la bastida posada, Doncs el que es va decidir és aprofitar per posar tot unes punxes antiocells a totes les cornises. Hi ha una mà de cornises i una mà d'ampits, però s'ha intentat posar tot arreu. Segur que hi haurà algun colom llest que es posarà a algun lloc, que ara no tenim detectat. I també s'ha aprofitat per tapar tots els forats dels coloms que entraven al sota coberta i ara entenem que no poden entrar. Vaja, vaig entrar abans d'ahir i no n'hi havia cap. Què més? També s'ha col·locat una línia de vida a la coberta, que també per qualsevol feina, una línia de vida definitiva. O sigui que es queda allà i qualsevol feina que s'hagi de fer a la coberta, doncs et podràs lligar la línia de vida i, bueno, com qualsevol obra, doncs ara ja tindran això facilitat i qualsevol obra de manteniment ja tindran això que podran reutilitzar-ho. I dues coses més, doncs s'ha aprofitat per fer, ja que s'impermeabilitzava, s'ha aprofitat per fer un pas per instal·lacions, per al dia de demà, si es vol passar alguna instal·lació cap a les plantes inferiors, doncs poder-la passar per allà i no fer-la passar per la coberta o per altres llocs com ara estan. Doncs intentarem fer-les passar, connectar a la planta baixa, a la planta primera, a les instal·lacions de l'antena de televisió o l'aigua o qualsevol cosa, doncs intentar-les passar per allà amb el sentit vertical. I després altres escales per fer passar de la coberta inferior a la superior i tot això. També s'ha aprofitat, com hi havia la bastida, s'ha aprofitat per fer un rentat de cara de la façana, de la pintura, perquè en el fons el que val és posar la bastida, doncs pintar, doncs ja que tenim la bastida posada, al final vam decidir doncs pintar-ho tot, que és el que la gent del poble veuria en el fons. I què més? I ja està, bàsicament és això. Hi ha altres coses, però tampoc no.
Passo la paraula a la Mònica.
Molt bé. Abans que res, voldria agrair la possibilitat d'haver fet aquesta intervenció tant a l'Ajuntament de Sitges com al Casino Prado i també tot l'equip de restauradors que ho han fet possible sota la supervisió del Pep Pasqual dels Museus de Sitges. I bé, abans de res, també us volia comentar que aquesta... S'ha sentit? Sí. Aquesta intervenció no ha estat tant per un motiu estètic, sinó que realment hi havia faltes importants a les pintures, però no ha estat tant per un motiu estètic com per un motiu de conservació de les pintures. Perquè degut a la climatologia, com molt bé ha dit la Carme, i al pas del temps, són pintures fetes el 1918, doncs estaven realment molt malmeses i calia una actuació sobretot per conservar-les i fer que aquestes pintures doncs, pervisquin al llarg del temps. La feina de restauració va començar amb la neteja de les pintures, de la pols superficial i de tots aquells elements que es podien haver adherit, ja siguin deposicions d'ocells o tot tipus de brutícia, i es va fer donat a l'estat polsinós en molts llocs de les pintures, es va fer amb pinzells tous i després en les zones que ho van permetre també doncs amb mitjans aquosos. A partir d'aquí, un cop neta ja la superfície pictòrica, es va passar a la fase segona, que seria la fixació. Sí. La fixació que es va haver de fer de manera força generalitzada, perquè les pintures, com us he dit, estaven en molt mal estat. Quan ja es va tenir fixada la capa pictòrica, que es va fer segons diferents tècniques, tant amb pulverització com a pinzell, un cop acabada aquesta fase, també es va haver de consolidar el que eren els arrebossats. En algun punt aquest arrebossat s'havia després del mur, de la paret, tenia molt poca adherència, hi havia bosses d'aire i calia fer una actuació perquè es tornés a enganxar el material. Aquesta actuació es fa amb morters d'injecció, seria aquesta imatge que veieu de les xeringues enganxades a la paret i consisteix en això, o sigui, en injectar morters directament i que aquests morters doncs, vagin omplint aquests forats i d'aquesta manera no hi hagin mals majors. El problema d'aquestes bosses d'aire que es produeixen a vegades és que si no es tracten amb el temps poden caure, o sigui, es poden desprendre i no només es desprèn l'arrebossat, sinó també, evidentment, la capa pictòrica. També es va aprofitar per tancar totes les esquerdes, totes les fissures, i forats existents, i això es va fer amb morter tradicional de calç i sorra, que de fet és el material que millor lligava amb el propi morter en què estaven fetes les pintures, i també doncs, és un material que dura, o sigui, que està garantida la seva durabilitat al llarg de molt de temps. Un cop acabada ja el que és la fase de fixació i de consolidació, es va passar a la fase de reintegració cromàtica, que el que tothom coneixem pel nom de retoc pictòric. Aquí sí que és important senyalar que no es va, en cap cas es va pintar, ho dic entre cometes, pel damunt de les pintures, o sigui, el que és original es va conservar tal qual estava, i l'únic que es va fer va ser compensar aquelles zones en què la pintura s'havia perdut. Això es trobava de diverses maneres. Hi havia llacunes o pèrdues de capa pictòrica que eren molt petitetes, i aquestes les vam reintegrar amb el color adequat de forma així puntual. Després hi havia algunes zones una miqueta més grans, i que com que realment sabíem quina era la forma per la impronta que ens havia quedat de la pintura original, doncs aquestes zones es va acabar el dibuix, per dir-ho així d'una manera una mica col·loquial. Diguéssim que, per exemple, el que és les sargantanes o els llangardaixos, doncs es veia perfectament com era el dibuix. La pintura estava bastant perduda en algunes parts, però es veia perfectament com era aquest dibuix original. I llavors el que es va fer va ser amb veladures de color, o sigui, amb unes capes de pintura molt, molt aigualida, doncs anar compensant aquestes pèrdues de dibuix. Això es va fer, aquest tractament, sobretot en les zones de sanefes, o sigui, amb els llangardaixos, i també amb unes garlandes vegetals que hi ha aquí a la façana de Francesc Poma. També, pel que fa a aquesta fase, després hi ha algunes imatges de comparació d'abans i després, que potser també s'acabarà d'entendre millor. El següent punt que es va fer va ser la neteja i el tractament de tots els emmarcats de maons que feien això, que són el marc de les pintures, i es va fer una neteja amb mitjans primer en sec i per aspiració, i després per mitjà de vapor d'aigua i actuant amb diferents tipus de raspalls per anar eliminant tota la brutícia. Es va aplicar també tractament biocida en aquelles totxanes que estaven afectades d'aquelles taques fosques, que són líquens, són algues, i es va fer el tractament biocida. I també es van sanejar i es van farcir totes les esquerdes i totes les fissures que si es filtra l'aigua a les totxanes, aquesta aigua probablement anirà després a parar a les pintures, per la qual cosa doncs, ja que es feia, i aprofitant que teníem la bastida, doncs s'havia d'actuar per tot arreu. Si voleu passar a la següent. Sí. I aquí tenim aquelles imatges que us comentava de comparatives d'abans i després. Les imatges de dalt serien abans i la part de sota doncs, després. Com podeu veure, bé, són imatges de les sanefes, de la part superior, que és una llàstima perquè són realment molt, molt boniques, i amb l'alçada que estan doncs, no les podem percebre gairebé des del terra, però s'ha actuat i s'han delimitat els contorns i sobretot s'han tancat les petites pèrdues i el dibuix que estava més malmès. També tenim el cas, per exemple, aquí a la dreta de la pintura de l'Àngel i el Gall, que aquesta estava afectada particularment amb molts regalims d'aigües i tot això doncs, es va poder tornar a retocar. En el cas d'aquesta pintura també m'agradaria comentar que és de les zones que potser es veu el resultat i es veu que està bastant perduda i no s'ha pogut recuperar, perquè realment com que és un element únic que no hi és enlloc més, tampoc no hi ha documentació gràfica bona per dir com era abans, doncs s'ha hagut de deixar en un terme així mitjà de conservació, però no s'ha pogut refer el dibuix perquè, primera, perquè no era l'objectiu i segona, perquè és que tampoc no hi havia prou documentació per poder-ho fer. Si vols passar. A la imatge central es pot veure força bé aquestes petites pèrdues que us comentava, que són com un piquetejat que el que fa és distorsionar la visió de les pintures, i tot això doncs també és el que s'ha anat retocant. I ja l'última imatge doncs és així més general, però es pot veure l'abans i després tant de les sanefes de llangardaixos com de les figures, aquesta figura masculina i femenina que hi ha aquí quasi a peu de carrer de la façana de Francesc Humà. Sobretot estava molt perduda la figura masculina, tampoc no sabem exactament per què, perquè la figura femenina es conservava molt millor que l'altra, però bé, en qualsevol cas doncs, s'ha fet un tractament el més neutre possible, i això sí, s'ha incidit més en la part de les garlandes vegetals, perquè es tenia tota la informació de com eren i quedaven prou restes evidents de com estaven fetes. Doncs la part de les pintures ja estaria. Jo crec que el Ramon seguirà explicant alguna cosa més.
Bé, jo, gràcies Mònica per aquesta exhaustiva explicació que ens has fet sobre l'actuació de la rehabilitació de les pintures. Jo només volia apuntar que no fa ni un any que a mi em va arribar aquest projecte que estava en un calaix en el despatx del conservador, del restaurador dels museus de Sitges. Em varen parlar, l'Isaac, que era en aquell moment el president, em va dir que hi havia aquest projecte, i ràpidament ens varen posar en contacte amb la Mònica Roca per veure quines possibilitats hi havia de tirar endavant aquesta actuació. En aquells moments no teníem una partida oberta, però vam fer tots el màxim esforç possible per tirar endavant aquesta restauració. Teníem molt clar que des de l'Ajuntament, evidentment que apostem pel patrimoni cultural de Sitges, és un dels eixos més importants per nosaltres a nivell de l'acció cultural. Tenim molt clar que el patrimoni cultural és una de les figures que cal sempre protegir i que nosaltres hi apostem des del primer moment, i el que vàrem fer és ràpidament posar-nos a treballar, aprofitar que en aquests moments s'estaven fent totes les obres de la coberta, i aprofitar aquesta bastida també per una mica doncs estalviar recursos, i aprofitant tota aquella bastida enorme doncs tirar aquesta feina endavant. Només és això el que volia apuntar. Gràcies.
Bé, Déu-n'hi-do, sembla que no, però Déu-n'hi-do la feinada que s'ha fet. Quan s'explica això en detall és quan ens donem compte de realment tota la tasca tan important que s'ha dut a terme, que ha estat molta. Com he dit abans, evidentment aquí al Prado doncs, el que hem intentat també és, ja que s'estava fent tot això i que per força havíem de tindre el teatre parat i que el teníem doncs potes amunt, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens vam plantejar també de fer una actuació aquí al que era la platea. És una actuació que és bastant vistosa, així com la del Ramon, és que era imprescindible però i urgent, però no es veu tant, però aquesta sí que es veu més. I aquesta actuació ha consistit en primer lloc en la pavimentació de tot el terra que envolta la pista aquesta central, que no sé si ho recordeu, però no estava pavimentat. S'ha recuperat el fosso, és a dir, s'ha recuperat i s'ha restaurat tot aquest fosso, amb la instal·lació, a més a més, la col·locació d'aquestes branes, l'escala de pujada a l'escenari, perquè bueno, no tingués que ser una escala així de treure i posar i aquestes manegues, sinó una escala ja més senyorial. Aquí falta una miqueta d'alguns detalls per acabar, però bueno, en aquests dies s'acabarà. També tot el que és l'anomenat d'emergència, la zona de... també s'ha pavimentat la zona de dalt del que seria sota el principal, tota la zona, tot el que és l'ajust d'emergència de la sala i l'actuació a les parets, que aquí sí que ha sigut doncs, també molt important, perquè quan aquí el Carles va començar a estripar, el Carles García, el membre de Junta, que ha portat una mica a tot aquest tema de la platea, va començar a sortir capes i capes de moqueta, i capes de moqueta, i d'humitat. Aleshores això s'ha airejat, s'ha tret tota aquesta humitat, i el que s'ha fet és ara pintar amb pintura, normal, i bueno, també suposo que es veu tot molt més net i més clar. A part d'això que hi ha de les parets, també s'han sanejat els banys. Els banys també necessitaven una rentada de cara, els dos banys, tant d'homes i dones, i s'ha fet la rampa per a minusvàlids a l'accés als banys, que no la teníem, i doncs també s'ha quedat feta. S'ha habilitat una cabina pels tècnics de llum i so, aquesta ja l'hem estat utilitzant, que tampoc, ara, si recordeu, els tècnics del Prado sempre els veiem aquí als palcos aquests aquí al cantó, doncs ara no, ara ja tenen una cabina central i doncs, ja amb una adequació que permet doncs, poder tirar qualsevol espectacle. I la part doncs, que era una mica la cirereta era la substitució de les butaques de la platea, que són inúfugues, ja podem dir que ja tots els elements que s'han anat col·locant ja compleixen aquest requisit i bueno, molt més còmodes, més amples i que esperem que, doncs, que siguin de satisfacció a tothom, perquè després això de les butaques és molt complicat, eh? Quan ho siguem, tothom ens agrada d'una manera o altra, però la veritat és que estem molt satisfets del resultat final. També s'ha polit la pista central, que estava també amb el pas de temps a la mesa, s'ha polit i em sembla que no em deixo res, perquè Déu-n'hi-do tot el que s'ha fet. Però com deia, no s'acaba i ara sí que el Ramon una mica si ens fa una pinzellada, sí. Del que seria la fase 2 que iniciem avui.
Ara començo a explicar una altra fase que començarem a partir de l'octubre. També, doncs, que ens tirem floretes tots, també voldria tirar floretes a la Junta Directiva del Prado, perquè jo els conec de fa un any, de vista els conec de fa molts anys, però ara parlant els tracto de fa un any, i Déu-n'hi-do l'empenta que tenen el Carles, l'Isaac i la Carme, doncs, d'aquesta forma tan altruista, doncs, d'anar treballant pel Prado i perdent hores al Prado i sempre els veig al Prado, trobant el Prado i realment doncs, això és molt lloable perquè jo treballo però ells ho fan altruistament i realment doncs, fa molta il·lusió i una mica m'esteu agafant les ganes de continuar amb aquesta il·lusió. Bueno, s'ha de dir també.
No ho diguis molt fort. que ja ho saps que t'agafa.
Una miqueta.
A la Junta.
No. Estic molt bé a l'anonimat. Doncs amb aquesta búsqueda de millorar el Prado doncs, la Junta ha trobat una subvenció de la Generalitat que consisteix en millorar energèticament elements d'algun edifici i ens hem agafat aquesta subvenció doncs, per seguir rehabilitant el Prado. I el que vam fer va ser una proposta de millora energètica de l'edifici social. I en base a aquesta excusa doncs, també poder millorar una mica l'estètica de la famosa façana al jardí. Val? Doncs, com és un tema de millora energètica, doncs, els conceptes són de millora energètica, els conceptes són energètics, però darrere també hi ha una excusa estètica. Doncs, bueno, aquest edifici bueno, que ja existia i que es va remodelar als anys 60 de manera així tipus Benidorm, doncs vam pensar que s'hauria de buscar una altra estètica i aprofitant aquesta millora energètica doncs, parlem de reduir tots aquests grans finestrals doncs, a unes formes doncs, de més de casc antic. Doncs el Prado està al nucli antic doncs, amb una clau nou atípica d'obertures doncs, de casc antic més verticals, no amb balcons correguts, doncs el que fem és reduir les finestres per millorar que no entri tanta sol energèticament i també perquè a l'interior doncs, sigui més utilitzable, no tants finestrals que entrava una calor brutal, doncs es podia, no sé, s'ha adaptat les finestres a l'ús també que es dona a l'interior. També el que es farà és substituir tota la fusteria, totes les fusteries exteriors que actualment són de fusta, obsoletes, amb un únic vidre, i es faran fusteries amb punt tèrmic, doncs actualitzades i amb doble vidre, doncs intentem que efecte solar que no entri. També s'aprofita també per, ja que es baixen les llindes a les finestres, s'aprofita per, en una altra futura fase, doncs, i que es pugui posar alguna cosa, alguna com es diuen, alguna, ja ho diré, alguna persiana orientable o algunes correderes de fusta, o ja es deixa previst per futures fases, doncs aquí anem de mica en mica i anem fent el que podem. Què més? També s'aprofita per la coberta no té aïllament, doncs s'aprofita a substituir el fals sostre, que també avui en dia està obsolet. També durant les obres una part va caure una part, i el que hem de fer és doncs substituir-lo tot, i aprofitarem també per posar aïllament tèrmic per sota el sostre, doncs perquè tingui energèticament sigui més viable. Això que està tan de moda. I les llums, ja que canviem el fals sostre, doncs també canviem la lluminària per una lluminària més eficient, tipus LED. Val? Ara el que passarem és a l'estat actual. Hem fet una renderització d'una imatge virtual de com és actualment, com és i com quedarà amb la modificació de les obertures. Hem buscat, com hem dit abans, obertures verticals, doncs, tipus amb condicions estètiques de casc antic, i també hem buscat doncs un encintat de totxo massís, doncs recordant els elements estètics que ja tenen el cos del teatre que totes les cornises estan fetes amb totxo vist. Doncs recordar una mica, s'elimina també el balcó del primer pis per no fer-ho tan horitzontal i fer-ho més vertical, i escenejarà tota la façana. I aquest serà el resultat.
Moltes gràcies, Ramon. I doncs jo passo la paraula al senyor Banyes.
Molt bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Bé, avui és, jo diria, una fita molt esperada per tots els que som aquí i per molta gent que se sent i estima el Prado, evidentment pels socis i les sòcies pradistes, però també per tants sitgetans i sitgetanes que teníem moltes ganes de veure aquestes obres doncs tan avançades i a més amb noves perspectives, perquè ja avui s'acaba d'anunciar, presentem una fase però ja se n'està anunciant una segona. Jo voldria agrair sobretot la gran feinada que ha fet tanta gent, com heu citat, evidentment al Prado, al Casino Prado, tant la seva junta directiva i consultiva com els treballadors de la casa, per tota la feinada que esteu fent i, com deia realment l'arquitecte, no?, d'una manera entregada, altruista. A tot l'equip tècnic que heu participat en aquesta primera fase, el Ramon Artigues, l'arquitecte, el Josep Maria Coll, l'arquitecte tècnic, la Mònica Roca, la restauradora, la constructora, Obres Quintana, a l'equip dels Museus de Sitges, en Pep Pasqual, que doncs, tots plegats doncs, avui hem fet possible que tinguem aquest resultat. Voldria també donar les gràcies a la Fundació del Festival Internacional de Cinema Fantàstic, que també ha col·laborat doncs en què avui puguem estar gaudint d'aquest nou pati de butaques, i això també és important i destacable, i permeteu-me que citi també la Regidoria de Cultura, també la Rosa Tobau i el seu equip, i la Regidoria de Cultura de l'anterior mandat, la Mireia Rossell i el seu equip, que també van fer possible que estiguéssim aquí. Aquesta va ser una aposta municipal, jo diria que va ser la nit de premis de l'any 2011, que aquí dalt, en aquest escenari, ens vam comprometre a que el Prado, el Saló Teatre, s'havia de posar al dia i sobretot la coberta amb tots els problemes que hi havia de goteres. Aquell dia ens vam comprometre, han passat 6 anys, i per tant vull també demanar disculpes perquè realment la gestió de tot això ha sigut molt complicada i moltes vegades el propi Ajuntament, a través d'un instrument que tenim en comú, que és la Fundació, no hem estat prou a l'alçada. De fet, aquestes obres s'haurien d'haver posat en marxa i acabat fa molt de temps. Però bé, som aquí, que és el que ens interessava a tots, i dir que aquesta aposta que vam llançar aquell dia es va materialitzar sobretot gràcies a molta gent, però gràcies, jo diria, a una institució pública que ho va fer possible de manera amb la seva aportació més important, que va ser i és la Diputació de Barcelona. En el mandat anterior, amb sota la presidència del president Salvador Esteve, que va ser aquí al Prado, ell també, que va poder-ho veure en persona, doncs va poder aconseguir aquesta aportació econòmica dintre del Pla Xarxes de Governs Locals 2012-2015, que va fer possible que conjuntament amb les aportacions posteriors que també va fer doncs, l'Ajuntament, el propi casino, indirectament amb tota la gestió de la Fundació, tota la gestió diària complexa i complicada, doncs ha fet possible doncs, que avui s'hagi pogut puguem estar aquí. En resum, diríem que les aportacions públiques d'aquesta primera fase serien al voltant de 345.000 euros de la Diputació de Barcelona i 33.000 de l'Ajuntament de Sitges. I per aquesta segona fase, doncs, que ja avui es comença a anunciar, doncs, gràcies a les gestions que juntament Prado i Ajuntament hem fet amb la Generalitat i també amb la Fundació Bancària de la Caixa, doncs s'aconseguirà una aportació de 50.000 euros més, més els diners que facin falta que s'hauran de veure.
Sí,
50...
90.000, més 50, 90.
90, doncs poder aconseguir doncs, tirar endavant aquesta segona fase. Per tant, bones notícies i que les administracions es vagin implicant doncs és molt interessant i molt necessari. Demà es posarà en marxa tot això. Demà es posarà en marxa perquè després d'uns 10 mesos en què el Saló Teatre ha estat, diguem, aturat del tot, no, perquè durant 10 mesos no ha estat aturat perquè s'han anat fent activitats, però sí que l'edifici doncs, ha estat en obres, sobretot el que no es veu, just aquí sobre, el que no es veu, però ha estat en obres, més els mesos que també han necessitat el propi Saló per estar tancat, doncs després de 10 mesos d'obres, doncs demà es podrà posar en marxa amb aquesta celebració dels 50 anys de la primera projecció, de la primera pel·lícula del primer Festival de Cinema Fantàstic, el 28 de setembre de 1968. Demà farà 50 anys i demà...
67, aquí mateix.
68, sí, no?
67.
68. Només la cinquantena edició. Farà cinquantena edició. Ara et traiem un debat...
Si en Toni diu 68, 68.
68. A mi m'han dit 68, perquè és la cinquantena edició, no el cinquantè any. Doncs això, demà tornarà a brillar amb totes les gales aquest Saló Teatre. I això només serà el preludi del que volem que sigui i de que sobretot el Casino Prado vol que sigui la seva gran festa d'aniversari dels 140 anys de l'entitat, que s'escauen el 18 de novembre. El 18 de novembre de 1877 es va fundar oficialment, tot i que l'entitat té els orígens anteriors, i aquí ara no entrarem en discussions, però a la data de la fundació, el 18 de novembre, doncs enguany també el 18 de novembre farem una gala institucional impulsada sobretot pel Casino Prado com a entitat i com a la societat que celebra l'aniversari, per ja, diguem, posar en marxa tot el Saló Teatre amb el seu esplendor. Res, simplement això que us deia, donar-vos les gràcies a tots, mostrar la satisfacció doncs, per tot com ha quedat. Realment quan entres fa molt efecte, ara perquè hi ha els llums apagats, no? Perquè hi ha la projecció, però realment quan es veuen les pintures del sostre, quan es veu tot tan polit, tan net, aquesta netedat, el sanejament que s'ha fet de tot, la veritat, i la comoditat de les butaques, doncs realment està molt bé. En definitiva, l'objectiu era aquest, conservar el patrimoni de Sitges, en aquest cas conservar el patrimoni de la Casa del Prado, i sobretot un altre element que no és poc important i que ho és molt perquè és la raó de ser també d'aquesta casa, conservar i preservar la continuïtat de les arts escèniques a Sitges. Recordem-ho, un Saló Teatre d'aquestes característiques a Sitges, arreu del país també, però a Sitges és únic. Únic. I per tant, preservar i donar la continuïtat a les arts escèniques a Sitges era fonamental que això passés pel Casino Prado. Per tant, moltes gràcies a tots i felicitats. Obrim un torn de paraules per si voleu fer qualsevol dubte, aclariment, endavant.
Una bàsicament que té relació també amb aquest projecte és d'alguna manera col·lateral. En el seu dia es va dir que quan s'acabessin les obres, com és aquest cas, es liquidaria la Fundació, i amb la liquidació de la Fundació hi hauria tot un seguit de personal del Prado que cobraria endarreriments de fa més d'un any i tipus. O sigui que en paral·lel a les obres, diguem-ne que hi ha hagut aquesta espera tensa també, feixuga, pesada, que va mereixer també una intervenció del president de l'entitat, aleshores en un ple municipal, l'alcalde va mostrar, gairebé tothom en veu alta va mostrar la seva impotència davant d'una situació que s'entenia resoluble fins que no s'acabessin els obres. Això serà possible, allò que es va dir en el seu dia està a punt d'arribar, per tant, després d'haver finalitzat les obres?
Sí, amb això haig de dir que sortosament ho hem pogut solucionar en gran part abans de la finalització de les obres, i per tant avui en dia aquest deute que hi havia pràcticament està saldat, pràcticament queda alguna cosa pendent encara, però amb les gestions oportunes que es van haver de fer, amb traspassos i transferències de diners de l'Ajuntament a la Fundació, haig de dir que en aquest sentit també el Casino Prado ha fet un esforç enorme, perquè quan l'Ajuntament no ha pogut fer més aportacions per qüestions legals a la Fundació per anar, diguem, sortint del deute i de tots els entrebancs que teníem, ha estat el Prado que ho ha fet. I aquest esforç i aquest compromís de la pròpia entitat doncs amb la Fundació ha estat enorme, i en cap moment, vaja, vull dir, quan no podia una institució, podia l'altra, i per tant ho vull posar molt en valor. Ara estem en el procés final de liquidació, havíem de fer això que dèiem, acabar les obres, i diguem...
Fer comptes,
és a dir, exacte, vull dir, evidentment, doncs, els diners avançats per una i altra entitat, doncs, evidentment, s'han de compensar, liquidar i, perdoneu-me l'expressió, enterrar definitivament la Fundació. No obstant, ha estat un instrument, és a dir, es va crear amb l'objectiu d'evidentment promocionar les arts escèniques, etcètera, etcètera, però sobretot de poder aconseguir fons públics per poder restaurar aquest patrimoni. L'objectiu s'ha complert, en part, no del tot, però en part, i per tant l'instrument, amb totes les dificultats del món, però no ha estat inútil del tot. El que passa que ha estat un calvari, sobretot per l'entitat.